demà, puntuals, a partir de les 7. Ara vos deixem amb el programa que comença aquí a Ivetra Ràdio, de collita pròpia. Molt bona nit.
Ivetres Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Queden menys de dues hores per disfrutar del sant del dia d'avui, Sant Jaume, que és el patró de molts de municipis de les nostres illes. De fet, hem tingut molta festa per molts de pobles. Sí, dies de bauxa on hem pogut brindar amb un bon cava, o per què no, i encara millor, un bon vinet fet de la producció de les bodegues que tenim a les nostres illes. Vi d'aquest bon raïm que produïm a les roquetes. I és que Sant Jaume, d'alguna manera, també està ben al tanto d'aquest raïm. I és perquè, de fet, la dita mos diu que raïms de Sant Jaume, raïms aigualits, raïms de setembre, tan llepes els dits. Bueno, hem vist ballar avui l'oferta de Matia, els cossiers, el Gaida, també el castell celebra les seves festes en jaleos i cavalls, i precisament demà dia 26 i dia 27 és Sant Antoni Abat a Fornells. Com que bon vespre.
No, bon vespre, eh?
Jo ara, sí. de xatxer, però no hem donat molt d'anys en els Jaumes.
Exacte, molt d'anys a tots els
Jaumes. Molt d'anys a tots els Jaumes, sí.
No ho tens, deien, és patró d'Espanya.
És bé, sí que és cert, és vera. De totes maneres, també, com que mos podem avançar, i podem donar també els molt d'anys a tots els joquins i totes les aines, perquè demà és el seu sant.
Clar que sí.
Ei? Sí. I mira, una curiositat. Sant Joaquim i Santa Aina són els pares de la Mare de Déu. I aquesta darrera, precisament Santa Aina, és patrona de les embarassades.
Els pares de la Mare de Déu.
Sí, ho sabíeu, això?
Jo no ho sabia.
És curiós. Bueno, jo crec que avui divendres, dia de Sant Jaume, hem de donar bon vespre a tots els oients, no?
Clar que sí, molt bon vespre.
I d'això, començam una nova edició de Collita Pròpia. Mos acompanyeu? Molt bon vespre des de les zones d'Ivetra Ràdio. I com esteu? Calor. Em fa, però si aquesta calorada la passant junts arreplegant la collita d'avui divendres és fantàstic. A nosaltres mos encantarà. Ja coneixeu el nostre programa, Voltejam, per lo que consideram més nostre de les nostres costums. Pegam una ullada enrere i veiem lo que hi feien els nostres predins i que nosaltres ja no feim. En definitiva, volem xerrar de les nostres tradicions i d'alguna manera tractar de mantenir-les al manco, que no es quedin sols en el passat i seguesquin vives en el nostre present. Bé, i jo me present, son Amarga Pocoví, un plaer estar amb tots vosaltres. Mireu dos fets que resten per sempre a la història internacional. Ara, mireu, l'any 1814, George Stephenson, que era un enginyer anglès, va posar en marxa la primera locomotora a vapor. Sí, i això va ser inventada per circular sobre carrils de ferro. Això l'any 1814 i tal dia com avui. I l'any 1992, que va passar l'any 92...
Sí, dues coses van passar.
A veure, jo en diré una i vos una altra.
Sí.
Men, vos primer la primera, men.
Ses poden ser Sevilla.
També?
Sí.
Ai, va!
Hi havia un curro, aquella mascota.
Ah, un curro, és
va. Blanca, amb un nas i un lluny que veig un corol de Sant de Sant Martí.
Ei, doncs teníem Espo per davés Andalusia i després teníem... Ara vos ho diré, que si no, ja vos abans. Mirau, en presència de 169 països i 9.367 esportistes, a Barcelona se va fer la 22a edició de les Olimpiades de l'Era Moderna.
Sí.
Barcelona 92.
El no? príncipe, que ara el rei, anava desfilant en la bandera i va
ben
saludar
cert.
La seva família.
Ben cert, i d'això va passar.
I van encetar amb una fletxa amb foc.
Sí. Te'n
recordes?
És vera, és vera, Conco.
Aquí eres de jove, tu.
No, però...
T'havies fet algun de bub.
No, crec que era més jove.
Ja veníem a cercar l'institut.
No, era més jove, sí. Que per cert, sabeu com s'ha de l'himne de les Olimpiades del 92?
En Kobe.
L'himne.
Ah, sí, no és la mascota.
L'himne. Vos en recordeu de com s'ha de...
No.
És fàcil, eh?
Ai, sí, de la Montserrat Caballer.
Sí.
I en Freddie Mercury, Barcelona.
Exacte.
Que van tirar cotxes artificials.
Exacte. És guapo, sí, és guapo. És senzill, és un himne que s'hi diu Barcelona.
Mirau.
Mam, i ara a veure una pregunta de bingo. Mam, mam, sabeu qui, que se com se nom Signe de Mallorca?
Signe de Mallorca?
Sí.
Uf, no ho sé.
Com que no ho sabeu?
Lopi de Formentor.
No.
Pàtria.
No, 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 no. No, no, la Balanguera.
Ai, sí, la Balanguera.
I avui no tindrem la Balanguera en el programa.
No.
No la tindrem, però tindrem una filadora i teixidora.
Bé.
I molt jove. Per això dic que Balanguera, quasi, que quasi.
Una Balanguera, què és una Balanguera?
No, la Balanguera, el cimne. Nosaltres avui tindrem la teixidora.
Sí, però jo una, crec... una Balanguera, ja t'he dit, què és una Balanguera?
Què és una Balanguera?
Ja no ho sé, és una dona que fila, que fila.
Era això, això.
Sí.
Bueno, jo crec que els haurien de dir als nostres oients el que hi duim dins la nostra escenaia.
Clar que sí.
Clar, aquí clar de dins hi ha tots els continguts del programa.
De tot i molt.
Era això. I deu descobrim a continuació...
Què hi duim avui a la nostra senalla?
I precisament no serà la Balanguera que fila i fila la que tindrem avui en el nostre programa. Avui coneixerem l'ofici de filadora i teixidora de la mà d'una al·lota ben jove, que mos podrà contar com era antigament aquest ofici, com ha evolucionat al llarg del temps, i avui a la secció d'en temps de l'avió coneixerem en Aina Canyelles. I després seguirem en la secció de la llibreta d'Escon Contolo,
sí.
I avui el llevat de cervesa.
El llevat de cervesa, exacte.
Sí. El protagonista del nostre programa.
Molt
bé. I doncs sí. Després partirem cap a la possessió de Can Web, perquè en Toni Ballador i en Felit Monà mos faran un repàs d'aquells jocs de diversió amb els que s'entretenien nins i nines en temps dels nostres predins. I a la secció rebostejant el rebost, ja sabeu que la Madonna de Can Web sempre mos dona les millors recomanacions per poder millorar les feines de la casa i també consells naturals per facilitar-nos el nostre dia a dia. I tot això serà el nostre d'acollita pròpia, que mos encantaria que el poguéssiu recordar corre en nosaltres. Esteu preparats? I va, vinga, som-hi.
Endavant.
D'acollida pròpia també és a Facebook. Feu-vos amics nostres, seguiu-nos i comentau què trobeu dels temes que tractam al programa.
Bueno, i avui en temps de l'avió coneixerem aquest ofici tan antic de la filadora i teixidora. Conversarem amb Aina Canyelles, una jove molt experimentada en tot aquest tema. Ara la coneixerem d'aquí una estoneta en aquesta secció d'en temps de l'avió. Jo concó, si voleu...
Sí, no, sí, ara m'estava pensant... Ara... Dic... Amb els capdilles, un trosset de la Balanguera.
Sí, va, ja me fa gola.
Un, dos, tres.
La Balanguera misteriosa com una aranya d'art subtil. Buida que buida sa filosa de nostra vida treu el fil. Com una part que ve que vila teixint la tela per demà. La Balanguera fila, fila, la Balanguera filarà.
No, què te pensaves?
Coneixem la nostra convidada.
No, cantes bé, sí, t'hi podries dedicar.
Aina Canyelles Fernández, de 31 anys, va néixer a Palma, tot i que sempre s'ha sentit una dona de fora vila. Viu a Lloseta i de professió és filadora de llana i criadora de races autòctones. També és sòcia i vocal de l'Associació d'Ovella Roja Mallorquina. Està casada i té una filla de 2 anys. D'entre les seves aficions podem destacar la fer creacions i manualitats.
En temps de l'avió.
Hola, Aina. Bé, va bé. Beníssim, nosaltres estem com al·lucinats. Estem encantadíssims de trobar-nos a una persona tan jove i que sàpiga d'aquest ofici. Com és que vares començar amb tot això, Aina?
Pues mira, és molt simple.
Sí.
Que a nostre sempre hem tingut animals i
sí.
Quan vaig començar a sortir amb la meva parella, amb en Guillem,
sí.
Que ell també és ramader,
uh-huh.
Vaig conèixer un poc el món de tondre ovelles, perquè ell també s'ha dedicat a tondre ovelles, i vaig uh-huh. veure quin potencial hi havia en tota aquesta llana que cada any
sí.
es pot recol·lectar.
Sí.
I me va saber com a greu que s'aturàs tot aquest material que tenia.
Clar, clar.
I vaig amb aquestes ganes de provar i vaig començar a col·legiar i me vaig donar compte de que hi havia uns resultats i que era molt divertit i que es podien fer moltes coses.
Ja. De totes maneres, també això d'alguna manera, ses ganes de ser fora vila, com comentàvem fa un moment, això també d'antic, també dels teus pares, també de quan eres petita?
Sí, és un poc graciós, perquè mon pare i ma mare eren urbanites.
Ah, sí? Vivien a Palma, vivien a la ciutat.
Sí. I varen deixar totalment aquest ambient per provar de fer de pagesos. Les va costar molt els primers anys, sí. Però varen aprendre molt de tota la gent gran que varen anar trobant. Varen trobar gent molt bona que les va encaminar. Ells també escoltaven molt, sí. Però era important escoltar.
Ja.
I varen arribar a ser uns grans pagesos. I jo ja vaig néixer dins l'època de plenitud bona, que ells ja controlaven moltíssim. I clar, sempre ho he viscut.
Aina, de totes maneres, malament, tu sí, es veu que ets molt jove, però d'alguna manera tens coneixements d'allò que feien els nostres predins. És que fins i tot el tondre ha canviat, no?, de la manera que ho feien abans.
Ha canviat molt comentar que encara Mallorca és un dels darrers puestos que se fa de forma tradicional amb vestidores. Nosaltres tenim companys de la península, i anem de vegades a veure-los, a qualque campionat de tondre oberts i això, i fem qualque demostració amb les vestidores, i sempre ve qualcú molt major que quan veu això, pues, fins i tot un senyor va plorar i tot quan va veure que teníem amb les vestidores, perquè va dir, jo això ja era petit, el darrer pic ho vaig veure, i aquí encara queda gent jove, que vol transmetre i que vol aprendre.
Clar.
I tenim la sort que tenim professors, mestres tornadors, que també mos passen la seva sabidoria, o sigui, no, si no fos per ells, exactament, és que s'hagués perdut igual que la península.
Jo l'exemple, i quan vaig a tondre, és com una peça penjada de sòtil per jo posar-me allà i que sigui més còmode, saps què t'he dit?
Clar, per no tenir ronyons tan castigats.
I s'utilitza molt, està molt bé.
Sí.
Nosaltres tenim un company que ho diuen, això. No?
Només,
la companyia del meu amo, que són 5 tornadors, només n'hi ha un que ho empleï i li va molt bé.
Sí,
I una pregunta, com és que se sobeix no les cau la llana de manera natural?
Clar, jo us explico. Les ovelles és un animal que ha estat seleccionat durant cents d'anys perquè ha fet llana, precisament.
Sí, veus.
I clar, ara que tenim la llana no ens interessa.
Clar.
I s'han provat molt de mètodes per... Bueno, hi ha races que no són tan llaneres, hi ha races que fins i tot no tenen llana. Però és que nosaltres tenim les nostres contrades, les nostres races autòctones, pues sí, són llanudes i ven molt.
Què li passaria a una ovella que no la ton races? És a dir, la llana no li cauria, o li cauria trossos?
No, és més, el fet de ton d'una ovella és ja una necessitat sanitària.
Clar,
una ovella que no se la ton, el que sol passar és que difícilment concebirà menats.
Vull dir,
s'arriba a complicar tant que al final és un animal que no és productiu.
Aina, una cosa, una vegada teniu... ja heu fet la feina d'estondre, les ovelles... Què en feis de lo que en surt? Fins que després, ja xerrant clar, trobam un jersei fet. Quin no és tot el procés?
Bueno, pues primer el que faríem és triar la llana que mos interessa de la tosa.
Sí.
Lògicament no mos poden quedar en tot el volum perquè és impossible de preparar. Uh-huh. Per tant, tu destries la que més t'interessa, la que més t'agrada.
Val.
Descartes la que no t'agrada.
Uh-huh.
Normalment, que cerques que tingui bona qualitat, que tingui poques llavors, perquè clar, després les llavors s'han de treure. I cerques que sigui guapa també, per suposat. El color, de vegades és un poc el color. Bé, en funció de un poc el que cada artesana tingui en ment.
Sí.
I una vegada que la tens, pues, s'espluga, que lleves tota la bruta més grollera, diguéssim, llavoretes i tot això, procuri llevar en el màxim.
Teniu estris a posta per fer aquesta...
No, això se fa manualment.
Manual?
Sí, després sóc...
Quina feinada!
Sí, per això t'he dit que les trien molt i que sempre és el que està més còmode per tu.
Sí.
Bueno, a mesura que vas traient totes aquestes llavoretes i brutoretes i tal, la vas esponjant un poc pues, perquè a l'hora de rentar-la, que se fa també manualment, submergir-la, sí, sense molestar-la massa, pues sigui més bona de... O sigui, estigui més oberta, pues saborotós l'anolina i el greix que té la llana natural, pues la molli més fàcilment.
I de quina manera se renta? Aigua calenteta, aigua teva, un producte s'aposta per fer la neta?
Pues mira, la llana no se pot assustar.
No.
O sigui, no la podem assustar ni escaldar. L'hem de tractar amb molta delicadesa. I el que fem és emplear una aigua teva i mai la friccionam, o sigui, sempre amb un moviment molt suau, anem rebetjant-la a poc a poc.
I per fer els matalassos, quina llana s'emplea?
Per fer matalassos se pot emplear qualsevol llana.
El que passa
és que sempre hi ha que de més bona. O sigui, la llana que s'estufa més és la més adequada per fer matalassos.
Sí. Ja.
I llavors ja vendries filar, no?
Sí, exacte.
Bueno, encara queden un parell de passes per mig.
Amem, i dai, quines són?
Bueno, anem rebetjant.
Sí.
Després, en qualsevol moment, li hem de posar sabó. Un sabó neutre. Que no hagi un contrast de pH massa fort, perquè també la tornem a assustar i se mos enfeltra la llana, després no la podrem emplear. Sí. I després el darrer, pues, la rebetjam amb aigua ben neta i la deixam aixugar a sombra, ben oblideta.
I una vegada aixuta, com que és que també xerraríem de tot aquest procés i podríem omplir una hora de programa, bé, una vegada tenim la llana, el que és aixuta, com comença el procés de filar i de fer cardell i sí, tot això?
Pues mira, el que fem després és pentinar-la, pràcticament imprescindible perquè el fil mos quedi uniforme.
Sí.
O si hem de fer feltres, les peces de feltre mos quedin bé, perquè si no mos quedarien com a brunyets i tampoc... Hombre, si cerques que te quedin brunyets, pues sí, pot quedar molt tantíssim, però lo normal és que cerquis una homogeneïtat,
sí,
no?
Vale,
per tant, la pentinam amb uns escarpins o amb un escarpidor de manivela.
Val.
Les dues coses que trobam en el mercat.
Sí.
Els escarpins són... venen a ser com aquestes pintes que empleen per pentinar els cans, que tenen aquelles puetes, però supergrossos, no?
Sí.
I res, escarpiríem, i quan tenim ja preparada i escarpida aquesta llana, podem començar a filar.
Val, perfecte. Tens una filadora o com ho fas?
Sí, bueno, se pot fer tant en fus com en filadora. Jo empleo les dues coses. El que passa que amb la filadora pues, te condeix molt més.
Ah.
En el que amb el fus, a l'hora de mostrar-ho, és molt visual i graciós.
Val, això, quan xerres de mostrar-ho, perquè és que fas mostres, feis mostres.
Sí, amb un company, anem a les fites que mos conviden, i fem una demostració de tondre tradicional amb vestidores, i després filam directament la llana que acabam de tondre, la filam en brut perquè la gent pugui veure, comprendre un poc...
Quin és el procés?
Sí, un poc mastegat i a la força com és el procés. I a la gent li interessa molt perquè, clar, és una cosa que normalment no estem acostumats a veure.
Clar.
Sol agradar.
Ho sé, cert.
Me'n recordo, en el meu temps, aquestes senyores en el poble assegudes a de fora perquè la fresca filant i filant.
Sí, és guapo, és guapo. I jo ara t'anava a demanar una cosa perquè sé que, pot ser que molts dels oients no sàpiguen molt bé què és aquest concepte de fer feltre. Què és això?
Pues fer feltre és simplement assustar la llana i donar-li la forma que a tu t'interessa.
Sí.
El que xerraven de que no la podem molestar molt, pues no, ara la molestam a tope i cercam fer un teixit que és un entramat de fibres de llana que queda molt dur, que fins i tot se poden fer sabates. És una xulada. A més, jo d'aquí ho recomano a tothom que ho provi perquè és supersimple i ja n'en tenim molta a Mallorca, vull dir que està molt bé que s'aprofiti. I res, simplement quan tenim la llana pentinada la col·locam en la forma que a nosaltres ens interessa, amb moldos, o bé, hi ha diverses tècniques, i donam aigua calenta, friccionam en les mans, jugam molt en les mans, i li donem la forma que a nosaltres ens interessa.
Aquí hi ha aigua calenta,
Sí, senyor. I ja t'he dit, pot fer des de bolsos...
I aquest bolso és tan fantàstic que a vegades tenen aquestes combinacions de colors, aquest color, com ho aconseguiu? Com s'aconsegueix això?
Clar, el color de la llana, bueno, n'hi ha que hi ha llanes que tenen un... Vull dir, hi ha ues que ja tenen una llana amb un color
especial,
determinat,
sí,
que ja mos encanta. Per exemple, la ua de roja és especial perquè és una de les poques races que tenim a Espanya,
sí,
que tenen un color crema,
sí,
arena,
sí, sí, de,
i clar, aquesta llana ja és atractiva, sobretot per fer feltre. A més, és molt bona d'enfaltrar.
Sí, sí.
És una passada, però per enfaltar és ideal. Sí.
I una cosa, avui en dia, aquí a Balears, si una persona s'hi vol dedicar professionalment, hi ha sortida o necessitau més ajuda de l'administració?
Si volguessin fer un projecte en sèrio, hauríem de menester un poc d'ajuda de l'administració.
Uh-huh.
Per una cosa en concret, i és que per rentar la llana s'ha de fer a una rentadora.
Uh-huh.
Aquesta rentadora, com que s'emplea molta d'aigua, necessita una depuradora, i aquesta depuradora va molt de dos.
Ja, clar.
I clar, per molta de gent que mos plegàssim en la situació que estem vivint econòmica ara mateix, pues no podríem fer front en aquesta inversió tan forta.
Sí, sí.
Ja, ara, ja, si tinguéssim aquesta polla, pues seria una forma d'arrencar. Com se fa tot? Pues tot se fa un poc, totalment artesanal, a nivell d'hogar,
uh-huh,
i la gent que ho fa li està costant molt, però ho està fent. Per
ja.
Què? Perquè realment hi creu.
Sí, sí.
I bé, ja des d'aquí les anim a que continuïn, perquè fan una feina preciosa i espero que les vagi molt bé.
Val, abans d'acabar, jo m'agradaria poder xerrar de les qualitats de la llana. Diferentes uh-huh. ovelles, diferents races, es implica diferents qualitats, Aina?
Així mateix, sí, com tu dius, és. O sigui, uh-huh, lo de la llana és una cosa bastant graciosa, perquè
sí,
cada ovella té un tipus de llana,
sí,
i cada any que tu tons aquell animal...
Sí.
Del mateix animal tindràs unes qualitats diferents d'un any a l'altre.
És a dir, si teniu un any bo a la ramaderia...
Clar, la llana se nota moltíssim. En principi, si és any bo, se ho farà mitjana, inclús.
Si te pareix un altre dia, te poden convidar per parlar no de llanes, sinó de races autòctones, perquè
seria
tu eres
fantàstic.
Criadora.
Sí. M'encantaria.
Criadora perquè... de races autòctones, però quines? Ovines?
Pues ovina, després també tenim cavalls, tenim una somereta, l'aviram...
Sí, sí, sí.
Bueno, lo de les races autòctones és una passió que sí, m'ho ve de mon pare.
Ah, molt bé.
I jo me feia molta gràcia perquè quan era petitona li deia, papà, però tu com les saps destriar? Com saps destriar si aquest animal és d'una raça o una altra? Em diu, no passis pena, que això...
Uh-huh.
Ho arribaràs a prendre, i efectivament. Però
això
ja era molt petitona quan li feia aquest comentari.
Això és, Aina, amb ganes, il·lusió i ganes de ser emprenedora. Mira, on has arribat tan jove, no és vera?
Bueno, sí, anant fent. Des de luego, si no tens un poc de passió per aquestes coses,
també
és molt difícil començar. I jo tinc bons padrinos, també.
També, no? I gent
sí,
que t'ajuda, que els han d'enviar una forta
sí,
salutació, també, no és vera?
Sí, tothom m'ajuda, perquè som una vaciada, que nostra.
Sí, sí.
Però a casa nostra tenim un puntal fort que sempre mos està ajudant molt, que per cert és fan número 1 teu, que és el meu cunyat Juanjo, que en Juanjo, bueno, és superfan teu, que és una cosa que jo me pot gelosa i tot, dic, oye, ja està bé.
Jo li d'aquí a en Juanjo li envio una forta abraçada.
Que bé.
Una abraçada forta i una abraçada molt forta en en Juanjo.
Jo també, però sí, jo no ho voldrà, no ho escoltarà.
Bueno, Aina, una abraçada molt forta per tots, per tu en especial, gràcies per haver estat amb nosaltres aquí a De Collita Pròpia.
Gràcies a vosaltres.
I acostar-nos a aquest ofici tan meravellós, i que no se perdi, eh?
Esperem que no se perdi.
Bona nit, Aina.
Bona nit, que vagi bé.
Te pots un bon jersey.
Sí. Jo a pintura me'l compraré d'en Aina, perquè des de luego, de veres, han de ser naturals, lo que
sí,
diu natural.
Han de ser naturals,
naturals. Seguim.
Això nota. Clar que sí, que
seguim, que hi ha més seccions aquí a De Collita Pròpia, no mos deixeu.
Escoltes IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7. Sabies que 9 de cada 10 incendis forestals els causa l'activitat humana? Evitar-los depèn de tu. Fins al 15 d'octubre està prohibit fer foc i hem d'extremar les precaucions. Si veus foc a fum, telefona a l'112. Ni un foc al bosc. Govern de les Illes Balears.
A Escoltes IB3 Ràdio, a Sant Josep, al 102.3 de la freqüència modulada.
A de collita pròpia, Namarca Pocoví de Can Gurill i el seu Concotolo vos apropen els costums i tradicions de les Illes Balears. Dijous i divendres, de 10 a 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
I seguim a les ones d'IB3 Ràdio, sou a de collita pròpia. Hi ha una dita que diu, val més llapis curt que memòria llarga. I això que vol dir en aquest cas, idò, que vos heu de recordar d'agafar paper, d'agafar bolis o d'agafar llapis, perquè ara arriba la llibreta del Concontolo i avui els remeis són en llevat de cervesa.
La llibreta del Concontolo.
Conco. Sí. I en el llevat de cervesa, què hi poden fer?
Bé, el llevat de cervesa és molt antic, o sigui, s'utilitza de fa molt de temps com a ingredient per toar, diguem, la farina per fer pa i la pastisseria i també per la cervesa.
També.
Avui en dia s'ha posat de moda, bé, de moda, vull dir, te poden trobar farmàcies com a levadura de cervesa, en castellà, i germen de trigo, que és una altra
també.
Cosa. Perquè resulta que és un gran reconstituent, té molts aliments, ideal com a suplement per esportistes, etcètera.
Ja.
És un llevat.
Sí.
Això se treu de sordi. Resulta que, com sabeu, el llevat està format per molt de fongs, petitones, microorganismes.
Sí.
Que en microorganismes que viuen secs allà, resulta que s'activen en contacte amb substàncies més líquides i el que fan, perquè ho entengueu, és començar a alimentar-se. I les substàncies, diguem que ells expulsen cap endafora, és un gas, és un gas que precisament és el que fa aquesta reacció que infla la farina d'espà i que produeix també les bimbolles i la fermentació de la cervesa.
Molt bé.
S'utilitza, ja dic, sí, digues.
No, que mireu quina curiositat, i jo diria fins i tot contradicció, és a dir, això vol, el que fa és que espà s'infli, no és vera?
Sí, perquè...
Però d'alguna manera també s'ha de dir que el llevat de cervesa no engreixa.
Ah, no, això és diferent.
És que...
O sigui, lo que fa és provocar, produir una fermentació, i aquesta fermentació forma un gas. Però, clar, no engreixa el llevat... Bé, no engreixa fins a cert punt, perquè són també hidrats de carboni. Un excés se transformaria.
Sí, però, bé, lo que passa que si és perquè, per recomanació, lo millor d'un naturòpata, això, vull dir, això és, fins i tot és beneficiós.
Això mateix, perquè el llevat de la cervesa és un aliment molt ric en vitamines, totes del grup B. Recorden que és molt bo per reforçar els nervis i per la pell, etc. Té molt d'aminoàcids, és a dir, és una proteïna d'origen vegetal. Que això és ideal, per exemple, per vegetarians, per vegans, etc. Perquè té, diguem, com la llegum, que té proteïnes.
O la
soja.
I fins i tot també podem dir que augmenta el colesterol bo.
Sí, exactament.
Sí,
ajuda en el control aquest. I llavors també, clar, puja l'estat anímic, és un suplement molt bo per esportistes. Si vos qualque vegada n'heu menjat, normalment se mengen càpsules. Vos heu donat compte que les ungles i els cabells creixen més aviat i més forts.
Ara no sabia molt bé el llevat de cervesa perquè el havia emprat jo. I el havia emprat per això, precisament per fer fortes les ungles i els cabells.
Ara en l'estiu també va molt bé perquè protegeix la pell.
També.
Perquè resulta que la queratina, les restes de queratina les lleva més aviat, la pell morta, i també se regenera més aviat, i això és molt important en l'estiu degut a les soleades que pega. I de quina manera les poden prendre? Bé, els remeis. Bé, els remeis és que no són remeis, els remeis és el llevat, però l'hem de saber com. I doncs, mireu, és ideal, bé, poden comprar en càpsules, en píndoles, ja ho sabem, no? Però si comprem el llevat, com a llevat, és a dir, aquests saquets o aquests potets, és com una farina, això sempre li posarem una curadeta o una grapadeta, per exemple, amb iogurts.
Això també, d'acord, també. Però jo he de dir que jo ho prenia en dijú i jo m'anava molt bé.
Sí, però amb un pot d'aigua o una cosa
líquida. Sí, però abans de berenar, el dematí, jo m'aprenia això i va molt bé.
I a mi el que m'agrada molt és en suc. Ara fas una
taronja.
o qualsevol tipus de fruita,
sí.
I posen una curateta d'això, de llevat, i si sí. vols, amb un pot de sucre de canya,
sí.
I és molt bo, molt bo, i a part ja té un gran aliment.
Que bé.
I després també resulta que les persones, ja dic, que estan el cansament, aquestes sí, períodes tot... d'estrès,
sí,
i... va molt bé. I
perfecte.
També és ideal pels ninets, les persones uh-huh. tenen ninets, perquè sí. els ninets, si mengen això de matí, tenen energia durant tot el dia. Ja
sí, sí.
els ninets tot el dia corren sí. i se mouen.
El que passa que, bé, ja per acabar,
sí.
jo m'agradaria aconsellar que això, les persones que tinguin un excés d'àcid úric, no és massa recomanable.
No, eh? Bé, per aquestes persones és manco recomanable, evidentment, menjar carn de caça,
per
menjar
això.
Marisc, etc.
Per això.
Fa més mal que el llevat de cervesa.
Per
però que el llevat de cervesa té molta proteïna,
uh-huh.
clar, saben que
uh-huh.
l'excés de proteïna se transforma uh-huh. en àcid úric,
sí.
però, per tant, no és recomanable
bé,
per
no
aquesta gent.
Bé, han dit això que no és recomanable, però és molt bo també per...
O en general, per
és
tothom,
boníssim, també.
Per tothom i qualsevol edat. Eh?
Perfecte. Perfecte,
sí.
idò beníssim, idò llevat de cervesa, ja ho sabeu.
Això mateix.
Idò, Conco, que hem de seguir més seccions.
Clar, hem de seguir.
Ai, what? No, i hi ha Antoni Balladó i en Felip.
Animals.
Ui, ja podeu partir.
Sí, au, me'n vaig a descansar un poc.
Sí, seguim aquí a la zona d'IB3 Ràdio, més de collita pròpia.
De collita pròpia, del camp a ca vostra. A IB3 Ràdio.
I a mi que no me diguin que la ximbomba ja no sona ni sonarà, perquè no me faria cap gràcia. El sonar d'en Ballador i les gloses d'en Felip són úniques. I sabeu una coseta, un secret. Avui me'n vaig a jugar a bolles i amb una baldufa. Ara arriben les converses de Can Web. Vaja, quina il·lusió.
Les converses de Can Web.
I de dins la vida quotidiana de la possessió també hi havia temps pels entreteniments. Els senyors tenien fins i tot dependències específiques pels moments de lleure, com la sala d'espiano, per exemple, la saleta de lectura, el saló de les tertúlies o de joc i fins i tot saló de petites comèdies. I quins eren els jocs en els que jugaven els nostres predins, per exemple, en què s'entretenien a fora vila? Felip Monat, Toni Ballador, molt bon vespre.
Molt bon vespre. M'agrada aquest tema d'entreteniments
sí.
i jocs, Toni.
Això era interessant.
És interessant. Ens entretenim de manera molt diferent que antigament.
En qualsevol cosa, quan no hi havia feina, era entreteniment.
Ah, sí.
Era festuositat.
Bastaven hores.
Bastaven
hores per fer festa.
Ah, que sí?
Sí.
És a dir, qualsevol cosa que rompia la quotidianitat de fer feina, ja era festa.
Ja era festa. Fixa't. Ja era entreteniment.
Mira si era festa que s'allevava el cansament que dues tot l'odi.
Sí, és vera.
Això era així?
Això era així. En què jugaven, per exemple, quan eren més petits, estem dels meus predins, per exemple, que no jugam actualment, han canviat. Bé, ara jugam a Game Boys i jugam bé a Game Boys.
Primer
això ja...
de tot, la gent jugaven al carrer i a les places.
Sí. Això sí.
Això...
I qualsevol entreteniment era des de les bolles, els cèrcols, córrer darrere els cèrcols, ja des... ara veig que n'hi ha qualcun que s'ha recuperat del cèrcol, córrer darrere els cèrcols.
Sí.
Però era... era...
Tu encara hi has corregut, Anna?
Jo encara he corregut,
jo,
i que no se n'hi havia un.
Tot això que em dius, jo he tingut la sort, la gran jo sort d'encara
sí.
fer totes aquestes cosetes, sí. aquests jocs de córrer en el cercle, jugar a baldufa, jugar a bolles,
sí.
a cavall fort, a planta,
sí.
mos engalçàvem aquí a camagar, aquí
sí.
a engalçar, totes aquestes coses.
A ferir-te amb una pilota.
A banya. A mocadoret, a corretgeta.
Sí.
I de corretgeta vol dir que...
I això que vol dir.
Fèiem un ral d'oïs que tenia sosset, un se passejava amb una corretgeta i pegava per les anques. Òbvies de truïdes...
I duies que són curts, de manera que te tocaven la pell.
Bueno.
Això eren els atlotets.
Sí.
Això eren els atlotets
sí.
més bé petits, diguem, mm-hmm. petits. Fins a 10 anys.
Sí.
O fins a...
sí.
Això tenien, i de més, no havien de mester.
No.
No havien de mester.
Maquinetes,
ni televisor. Ni
no, sí, jo de Game Boy fa una estona. Game Boy ja ha passat a la història. Ha passat a la història.
S'entretenien en res. Tenim en compte que fèiem, jo fet, quan era jove, fèiem tiradors. Tira així,
sí,
es queden.
Sí,
sí.
Per fer... Eren perillosíssims.
Sí. No, sí. però...
A més, tornava a dir... Però, és a dir, fèieu les tires xines.
Sí. Jo,
els fabricàveu voltes.
Jo, per fer-les, em va costar més de dues pallisses perquè vaig espanyar una gavi de conills de mon mare. I a mon pare, vol dir... I el fil de ferro allà on els anava a menjar, penseu
sí.
que se posaven un fil de ferro així.
Sí.
un poc inclinats i posaven serves al mig. I jo llevava el fil de ferro dalt i de baix i era la mida exacta per fer un mànec d'un tirador.
Sí, sí.
No havia de terra, sinó havia de... Només el doblegava i ho feia jo de la mateixa manera.
Ja.
També tiràvem un arc de fletxa. Jo he fet arcs amb un bocí d'oestre.
Amb un bocí d'oestre.
I un fil i en caramuixes seques.
Caramuixes?
Sí.
I nosaltres hi posàvem les pues de parego, els paregos espanyats. Sí, els acabàvem una porta, però provàvem...
Sí, bé, però això s'hi faria. Era... Mira, tu, ningú se va morir. Doncs.
No. Jo era molt dolent.
Era perillosíssim.
Banyetero.
No feia de bona.
I deia, com ara, no hi ha quin viatge.
No, ara encara ho som més. Però, llavors,
però també, jo no sé si recordeu, jo encara he vist qualque... Jocs de matances.
Ui.
N'hi havia molts. I per dir, una vegada al vespre se feia una petita representació, fins i tot de teatre, que tu has dit...
Sí.
Que hi havia espetitat, però la gent normal, la gent pagesa, feia una petita representació ell mateix de teatre, de jocs de matances.
Ah,
i feien els jocs n'hi ha, i que són preciosos.
Però que són jocs divertits.
Divertits. Són
de
riar. Perquè pensa que la gent s'ho havia de passar bé, perquè havia acabat les matances, havia acabat de sopar, i després d'això, i abans del ball o abans de la glosada, feien els jocs de matances.
Feien glosada, ball... de Vall de Ferrat. Llavors hi havia un joc que li deien el tio paper, el tio pedaç.
Jo el t'encendré en el tio paper.
Jo el t'encendré, tu no m'encendràs i tal. I era una persona, se penjava un paper a ses anques i s'anava moguent i n'hi havia un darrere amb un encenedor, amb un mistre que li havia de pegar foc.
Jo no sé si estic equivocada o no sé d'on ho he tret, però feies pepes. Fèieu pepes quan éreu petits?
Les nines feien pepes.
Se feien pepes en aquell
cas. Se feien pepes d'una espiga debat de les
nines.
De qualsevol.
Se desfollava, i era vestit.
Però era per les nines, això, és curiós. Hi havia una distinció molt forta i molt grossa entre el joc de nins i de nines.
Sí,
no
perquè les nines jugaven a rompes i els nins jugaven a bolles.
A rompes?
A rompes.
Què és això?
Rompes eren...
Ah.
I a figuretes.
Les figuretes, això, no hem xerrat en aquest programa. Ja m'ho han explicat que són les figuretes.
Eren les figuretes que els compraven.
Sí.
I els rompes eren de les catxes de mistos.
Ah, uep.
Que es tiraves un esqueló i si tiraves damunt un rompe, t'endues tots els rompes.
Quan eren jovenets, hi havia un caramel·los que tenien unes figures, ni havia que tenien cireres, ni havia que tenien pintades. I la gent, els al·lotets, els hi donaven un valor i s'intercanviaven...
Clar, com si fossin cromos, per exemple. Com si fossin cromos.
I eren menjant caramel·los i que fan coses de les catxes de mistos.
Tal vegada, jocs, abans, ara que xerrant d'això, jo ara me ven...
I a la reta,
però... Eren més de comunió, més de col·lectivitat, més de grup. Ara, avui, en dia, jocs són més individuals. Tu te poses davant
d'una
maquineta...
Jo diria que fins i tot eren més sants. Eren
jo
sants,
crec que també.
Eren jocs sants.
Eren més de compartir i de valorar unes normes en qualsevol joc col·lectiu.
Lo que sí era molt
jugàvem a la corda.
A la corda, ah, verdad,
botar la corda, que això era un joc. Sí. Jo també he jugat a la corda.
Sí.
Jo sí que he jugat. Sí, però avui dia potser tenia 13 anyets i jugava, però ara no em veus de nineta jugant a la corda.
Per disfrutar. I el que has dit a les possessions...
I
les
xapes, també.
I les xapes, això, les xapes. El que has dit, les possessions antigues, on tens? Sempre hi havia gent que no era professional, que eren els que feien feina, que els agradava fer comèdia, i se muntaven una comèdia tots sols, fora la claustra, allà, i davant els senyors, o davant els amos, mira, és perquè...
Els pagesos mateixos feien la comèdia, vull dir, encara els quedava aïma per fer... Jocs, vull dir, clar, fora de sa feina, fora de sa feina.
Quan havien fet tota sa feinada de sol a sol, havien de muntar sa comèdia.
Sí. Encara. Bé, però això era passar
era
gust.
Era un entreteniment.
Això era passar gust, això era un moment d'esbarjo.
Era fora de sa feina, era un moment per distreure's, per
moment
fugir.
Moment d'oci, clar.
I una cosa sí que passava. Quan s'acabava una època, no. Quan havien de recollir una anyada, quan s'haurà d'haver plegat els eufaus, t'he de dir, s'haurà d'haver replegat tot una cosa de...
Ses meldes.
Ses meldes, encabat.
Sí.
Se solia fer una festa. I què fan?
I una ballada.
I ballada.
Un fogueró fan, menjar... cantar i ballar.
I què hi ha res més guapo que una cantada col·lectiva i una ballada col·lectiva, Toni? De per donar gràcies per allò que han cuit entre tots.
Avui en dia no hi ha res més guapo que tot això.
Bé,
qualcú li trobarà que no, però si un fa una feina i quan t'ha acabat la feina és capaç de posar sopar, cantar, ballar i menjar i disfrutar.
I jo el que m'agrada que cantar i les gloses d'en Felip i la ximbomba d'Antoni. No en dus cap, sí. Felip, amen, que mos dus
avui. I jo la te diré, ajudeu-me, Marga, amen. I ho diré ben amatent. No hi havia entreteniment, tot ho posàvem fent feina.
Això és ben cert.
Hi havia moltes hores per fer feina i poques per divertiment.
És vera. I s'aprofitava molt i és vera que se tenia molt en compte aquest moment d'esbarjo i d'oci.
Sí. Clar, que la feina.
És vera, era molt important aquest moment.
Molt important.
Bé, mos retrobam la setmana aquí bé, amb més converses de Can Web. Toni, mos dus aquesta cançoneta, no és vera? Allà, vinga. Fins la setmana aquí bé.
Allà fora a vila ses festes són quan t'han plegat senyada. Ai, menjar, cantar i sa ballada i dormir de tranquils al vespre.
Escoltes IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6.
Que vos semblaria tenir un espai on...
Parlar de jocs de pati.
Del que més ens agrada.
De quan anar al metge.
Dels primers dies d'escola.
De coses de nins.
I també de pares.
No venim amb manual. Tots els dissabtes
de 4 a 6 de l'hora baixa.
A IB3 Ràdio.
Escoltes IB3 Ràdio, apoyant-se al 101.1 de la freqüència modulada.
Estau escoltant De Collita Pròpia, un programa de potada a IB3 Ràdio.
Bé, i la Madona de Can Web de cada dia mos sorprèn més i més amb aquests consells que mos dona. Què és lo que mos acosta avui? Què mos recomana? Idò, ara tenim amb nosaltres Anna Maria Montero, amb qui rebostejarem el rebost.
Rebostejantes rebost.
Ai, aquesta musiqueta que segueix... M'encanta.
És meravellosa.
Perquè això vol dir que a part d'en Toni Ballador i en Felip Monà també han de Maria Montero.
Sí, bon
Maria,
vespre. Hola. Bon vespre, com anam?
Bé, amb ganes de menjar verdura.
Idò, vinga.
Vinga. Mona d'ús avui, ja que sí?
Sí, em varen xerrar. L'altre dia ja varen dir com tenien que comprar, que primer havien de comprar el que pesava més i posar-ho baix, sí. Perquè si no se mos esclafaria tot. Sí.
Varen
comprar pastanagues i pastanagons, carabassins...
Sí.
I carabassons.
I carabassons.
En Lima.
A part de rebostejar rebostes, encara fent gloses i tot, és fantàstic.
Anava a dir una burrada. Com
I rimes, i això.
Però no la diré.
Bueno, i què hi podem fer amb aquestes verduretes?
Ara continuarem comprant.
Ah, continuant.
Continuant comprant. Com han de conèixer les verdures, si són bones o no són bones.
Vinga, perfecte.
Vale. Com saber si una aubergínia és bona o no és bona?
Si penja.
Ah?
Com si penja?
Si penja, si està encara...
Tu penja, dius no, quan anem en el mercat, sí.
Claro, no bueno, recordeu que em van enxerrar sí. I com que no m'escoltava...
No, ara responia si és bona per cuir-la.
Si és bona per cuir-la, sí, sí. Quan penja, claro, totes pengen, ses
aubergines. Sí, és de moltes
penjades.
Coses que pengen.
Sí, sí que segur que n'hi ha de moltes.
Mem, i què hem de mirar, allò?
Mem, lo primer de tot, que tinguis aquest morat tan característic...
Tic.
Sí. Quin tic, sí. Ben fort.
Sí.
I que sa pell sigui ben brillant.
Sí...
Quan el color que
morat
no és tan intens que comença a ser com a mate, això vol dir que l'aubergini ja no és fresca.
Malo. Però, de totes maneres, això no vol dir que no...
Que no sigui bona, però no és fresca.
Bé,
per tant, si pot triar,
sí.
Millor que l'agafis.
Sí, així, ben
que
morat,
la pell sigui ben... Que no estigui ruada
sí.
I que el morat sigui ben intens. Molt important. L'aubergini sempre ha de tenir un tros... De tronxo.
De totes maneres, sí. També n'hi ha que són morades i ratxadetes blanques.
Sí, però, sí, però tu veuràs, fixa-t'hi, que tenen la pell tersa.
Sí.
No estan claro. Ni mica ruadetes. I són brillants, tenen sí. Un color que per ahir que els han fet ternetes, per ahir que els hi han donat...
Brillo.
Exacte, sí. I no... Surten
sí,
així?
Sí, sí, sí.
D'on fa? I el que dèiem, han de tenir tronc i vos fixareu, com més fresquets són, més punxes tronc. L'intentau agafar i està ple de pues. Com menys fresquets són, menys pica.
Ara s'ha fet molt de data.
Ja ho hem dit, Conco.
Sí, però ho dic.
Sí. Ah, vale.
Ho afirma, ho reafirma.
Bueno, idò ja saben com comprar ubergines. Ara, que podrien comprar? Un parell de preves.
Vinga, perfecte. Sí,
Per més joves.
Tant preves se fa.
I ubergines per fer un bon tombet, per exemple. Per tot exemple, productes
sí,
frescos.
I carabassin, que ja van dir ja, com tenien que triar-los perquè fossin bons.
Carabassins sí. I carabassons, el mateix.
Sí.
I de comprarem un parell
preves,
de preves, tant sigui conco verd com vermell. Nosaltres sabem que la nostra preva verd que feim servir per el nostre trompó és un poquet més clar
sí,
de color,
sí,
però
sí,
bé, no passa res.
Lo primer
que el mateix que s'ubergini, no ha d'estar sec, la
sí.
pell ha d'estar ben estirada, com si diguéssim fet un lifting.
Sí.
I un color brillant i ben intens, i no té
major secret,
no
més,
té major secret, que també ha de tenir un trosset de tronc, que el tronc no estigui sec, us heu de fixar, que estigui, pues això, que no estigui sec, allà on li han fet estar.
I una cosa, no sé lo millor si m'ho contestaran a Maria o a Esconco, però sí, perquè és que a vegades mos trobam en preves que sí que tenen llavors de dins i n'hi ha que no en tenen. Això ho sabem?
Sí.
Sí, per què?
Perquè els híbrids normalment el que se fa és per millorar, perquè clar, la llavor realment per menjar no té massa sentit. Que fa. Jo no te dono una explicació científica 100%.
El que tu has viscut.
Sí, el que jo m'ho han explicat i entès. És a dir, van fent una selecció de les llavors perquè el fruit, diguem, sigui, doni en el client el que el vol. És a dir, que per exemple, pues això, les llavors molesten perquè els han de llevar i han de fer net, pues que sigui més carnós, que sigui més fort, que sigui més gruixat, per exemple, la tomàtica que tingui més popa.
Val. I controladíssim.
Sí, de totes maneres jo sóc com ser dones, que tenim més popa.
Sí.
Jo considero que lo natural per jo és que tingui llavors.
Considero que
lo seu. Però això cadascú ha de fer. És igual que m'apareix molt bé que hi hagi cindri sense llavors en un moment donat, clar que sí. Han d'estar oberts a tot. Val? Però quan ja començàvem amb aquestes històries transgèniques.
Manipulacions.
Manipulacions.
Cindris quadrades.
Ja és una altra cosa.
Jo personalment...
Són còmodes, les cindris quadrades, perquè per transportar-les...
Sí, per guardar-les a Conco. Però això... Ho heu sentit, les cindris quadrades a la Xina?
Al Japó
era. Jo és que això de la Xina i el Japó sempre ho confonc.
És que les fruites solen ser redones, haurien de ser quadrades.
No, però és cert, que ho varen dir. Cindris quadrades. Tornem a la mateixa, és la mateixa que la llavor. Per què? Perquè és més fàcil la caramullar-la.
No,
si et cindris redones, rodolen.
Sí, i amb això fas un Tetris.
Ben igual.
Qui més mos dius?
Torres.
Tenim
verdures a la carta.
Sí, Ja més o manco tenim bastantes coses, però mos falta ser protagonista de l'estiu.
Anem?
La cindri.
Això són fruites. Conco, xerrant de verdures.
No, són hortalises.
Fruites, veia hortalises. Les fruites ja en xerraran més endavant.
I deixa protagonista de l'estiu...
Verdures, la ceba.
La tomàtica
és de Ramallet, allà el meu poble.
En el teu poble,
bé.
La tomàtica tenen molta vitamina C.
Sí.
És antioxidant.
Com vermell.
Sí, també, són vermell.
Hi ha de molt d'aquí, doncs veu una nana que ja se fan com unes ratxes així damunt, que se diuen no sé què.
Mucha miel. És a dir, és un antioxidant natural, val? Sí, molt bo. És depuradora. Ui, depuradora, depurador.
Depuradora de mare que a mi.
Ai, Conco.
I me'l podríem passar, com que m'emboeu, me'l feia canviar les coses.
Tu sí que és.
Amem, i podríem xerrar dues hores de les bondats de les tomàtiques. Però el que... També... una cosa. Sí. Això és molt important. Cada se m'olvida. La tomàtica és cicatritzant.
Sí.
Ja ho crec.
Sí, senyora. Sí. Quan tu, per exemple, que és molt típic, fas un ou frit, has dit que els ous frits, sí. Per menjar amb un tramponet,
sí.
I t'esquitxa, i fa aquella cremada, altra vegada fa pimbolla. Com que tens la tomàtica allà a mà?
Sí.
Pum! La tomàtica sí. Just damunt.
Ja damunt.
Sí, 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 sí.
I alivia... I cicatritza,
clar.
Cou, però quan pica, cou cura.
Quan pica madura.
I quan pica madura. Quan cou cura i pica madura.
Sí, sí, sí.
I...
Les tomàtiques tenen moltes varietats. Jo vaig quedar al·lucinat l'altre dia que vaig anar.
I per comprar-les, Maria, amb què mos han de fixar?
Amb què? Jo suposo que no estiguin massa prodides, passades o picades.
Principalment.
Sí.
No, mam, sí. També, però bé. Tornem a lo mateix. La verdura ha de tenir, ha d'estar un aspecte sa i fort.
Sí.
També molt important, no vos ho he dit, l'olor.
L'olor.
Heu d'ensumar perquè cada cosa té el seu olor.
Sí.
Com un olor més intens, com dic jo, més a prop de la terra està. Més bosc. Més llavors té.
Sí. Més autèntic.
I en general això, que tingui la pell ben estirada, que tingui un color sa i que faci olor tomàtica. I després dependrà. Si volem una tomàtica per sofregir, que sigui ben madura.
Ben madura.
Per una ensalada, mitjo-mitjo.
Sí.
Per un pa amb oli.
Sí.
I ara, per un pa amb oli, depèn de com vos agradi, com voleu menjar-lo.
Ben fregadeta.
Ben fregadeta. Ara en aquest temps podem fregar qualsevol tipus de tomàtica. És que n'hi ha tantes de
varietats. Hi ha molt de tipus, hi ha molta varietat.
I podríem xerrar hores.
Sí.
Però, per exemple, ara... També vos he de dir que és un bon temps per comprar molta quantitat de tomàtiques i fer conserva.
També.
Per tenir-la durant tot l'any.
També. És això.
I l'agafam i podem aprofitar les més madures i les que en sou camí se mos han fet malbé.
Clar.
I no mos hem d'oblidar que les tomàtiques s'han d'anar damunt de tot, eh?
Sí.
Damunt de les aubergines, damunt dels carabassins.
Si se posen a davall els balons i se't cindra i s'esclafen.
Molt bé.
També poden comprar unes lletuguetes.
Lletugues?
Perquè les lletugues, la lletuga en general té unes propietats depuratives i sedants.
Sí.
Jo me'n record que antigament la gent que tenia anèmia els recomanaven que menjessin lletuga. No me'n recordeu?
Les lletugues, de totes maneres, fan olor.
Fa olor, sí, clar que sí, cada lletuga té la seva
olor. Jo el que sé és que la lletuga fa molt mal olor, però molt mal olor quan se prodeix.
Quan se prodeix.
És horrorós.
Sí.
És una pudorada. Sí, però no sé si... No, ara no me ve aquesta oloreta que fa... No me ve en el cap.
No la tens registrada.
No la tens registrada.
No fa molta tampoc.
No, però depèn de les persones. Hi ha persones...
Que són, sí.
Que jo, per exemple, soc una persona que ho olor tot.
Sí.
Tot. Jo tot té un olor. Sí, com que tot. Olfatiu molt desenvolupat.
No m'he canviat els calçons blancs.
Ja de jo. Que sentia...
Quin brutal.
Sí, ja ho notaves.
Bé, recorda, antigament la gent, perquè ja entram, mos veurem un poc escatòdic. Més normal que és una hora.
Sí.
Que no hi ha molt d'infants.
Sí.
Bé, què anava a dir jo? Això, una infusió de lletuga, per exemple, si tu t'agafes una fulla de lletuga i te fas una infusió, t'ajuda a relaxar-te i a dormir.
Ah, sí?
Sí.
Maria! Oh, Déu meu! Aquest home necessita aquesta infusió avui vespre, perquè se doni ben aviat i ben pres.
També la lletuga, el que fa... Mem, a vegades les dietes...
Sí.
La gent se pensa que menjant lletuga s'aprimarà. La lletuga, ja vol dir, jo dic, no científicament, no puc donar a vegades una explicació científica 100%, però bueno, vol dir que ajuda a retenir líquids.
Sí.
Per tant, una dieta basada única i exclusivament en la lletuga no és recomanable.
No, per res.
Per qualsevol dietista. Molt bé.
Men, dona moltes de
recomanar. Però, com que té molt de fibra,
sí?
Anem en el banyo i mos ajuda a mantenir la línia. Perfecte. Però combinada... amb tot el que han comprat, amb bous, en carn i en peix, que ja en varen comprar.
Si no menges ja tu, ja te primaràs, perquè tot és aigua.
No, però ajuda a retenir líquids.
Sí, però vamos.
Però bé, anem a veure. Bé. Si no menges, mira, s'asa de xollaric, quan se va a besar.
I amb aquesta dita m'on anant, vinga.
Quan se va a besar a no menjar, se va a morir.
Eda.
Yes.
Què te pareix?
Què te pensaves, Mariana?
Bona, Maria, mos retrobem la setmana que ve.
I tant.
Que tinguis un bon cap de setmana.
Igualment.
Jo me'n vaig a calmar, Nesconco, perquè
sí, m'està
revolucionat.
Dóna-li lletuga.
I calfari.
Calfari, no. No, no li donis calfari.
No. Ai, ja mos explicaràs perquè. Bona, mos retrobem la setmana que ve, Maria. Bon cap de setmana.
Igualment.
Bona, nosaltres seguim a les zones d'Ivetra Ràdio. Això és de collita pròpia, sí, és de collita pròpia. Seguim.
De collita pròpia, vos compta tot el que voldríeu saber sobre les coses de ca nostra i que mai no vos heu atrevit a demanar. Dijous i divendres de 10 a 11 del vespre a IB3 Ràdio.
Un plaer estat en tots i cada un de vosaltres avui dia 25 de juliol. Coets, rebel·les, que ha hagut per molt d'interès de ses illes i també molta alegria en el nostre de collita pròpia, un programa on hem fet la feina d'estondre, hem rentat la llana, l'hem pentinada i fins i tot hem jugat en sos jocs dels nostres predins.
Clar que sí.
Sí, sí, hem disfrutat moltíssim. Vos agraïm la vostra confiança i mos retrobam dijous que veieu Venga Conco i aquesta glosa.
Sí.
Que no arriba.
Espera,
és que me diuen que doni xus i tot.
I la venga, dius.
Un, dos, tres, xus.
Amb art i paciència, fila que fila sa filadora. Usa llana que no per fora, sa millor qualitat en diferència. Els meus remeis d'avui sobre el llevat de cervesa. Menjau-ne si teniu pressa, que alimenta ràpid i es va a pesull. De jocs de divertiment també mos n'han parlat. Ai, aquells nins de temps passat que jugaven amb esment.
Au, venga, mos retrobem dijous que ve més de collita pròpia. Adeu.
Our love is a lie, and so we begin. Our foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame,